d'oli.
De seguida, el partit del Sant Andreu, abans, notícies. Amb la Berta Torrades, Berta, titulars a aquesta hora.
L'Iran assegura que manté sota control l'estret d'Hormuz i amenaça els Estats Units si fa un pas en fals a la zona. Els guardians de la revolució acaben de dir que l'enemic es trobarà, diuen, atrapat en una espiral mortal després que Donald Trump hagi anunciat que vol prendre el control d'aquest estret d'Hormuz i bloquejar tots els vaixells que vulguin fer servir aquest pas per on hi passa el 20% del petroli mundial. Després del fracàs de les converses d'ahir al Pakistan, Trump ha ordenat a la Marina que intercepti els vaixells que hagin pagat un peatge a l'Iran. En una entrevista a la cadena Fox, el mandatari ha explicat quin és l'objectiu del bloqueig i ha assegurat que té el suport també d'altres països.
Tenim l'exèrcit més fort del món amb diferència i tothom ho veu, ja sigui en Venezuela o el que hem fet amb l'Iran. I quan llegeixo les notícies falses que diuen no ho estan fent gens bé o els estan matant, podria eliminar l'Iran en un dia.
A casa nostra, pendents aquesta hora de les retencions que s'estan produint per entrar a Barcelona, com a conseqüència, sobretot, de l'incendi que hi ha hagut d'un cotxe a l'AP7 a l'altura del Papiol. Ja s'ha restablert la circulació a l'AP7, però encara s'hi registren cues. Per tant, coneguem l'última hora connectant amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
Bona tarda, hem passat per totes les fases. L'AP7 ha estat tancada, oberta, un carril obert, dos carrils... En fi, ara mateix, el que hi ha és un carril tallat perquè s'està retirant el vehicle cremat amb una grua. Hi ha 7 quilòmetres de cua entre Martorell i el Papiol. Això provoca també retencions a l'AP7, a Martorell, per enllaçar amb l'A2 com a via alternativa. I deixa'm dir també que hi ha problemes a la C33, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. Retencions des de l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Carmina, i paciència als que ens escolten des del cotxe. Fins a gairebé 1 milió d'euros, alerta amb això, de multa per fer pintades en un tren de Rodalies. És el topall que planteja la nova proposició de llei que el govern portarà al Parlament aquesta mateixa setmana. Amb aquest canvi normatiu, que confien poder aplicar ja abans de l'estiu, els socialistes volen aturar el vandalisme amb sancions de fins a 18.000 euros per les infraccions més lleus i de fins a 900.000 euros per les molt greus. Ho ha explicat Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori.
A través de la modificació de la llei ferroviària, endurir les sancions fins a 900.000 euros abans de l'estiu, el mes de maig, quedarà aprovat i podrem, per tant, aplicar aquest règim sancionador endurit i donar aquest missatge: s'ha acabat l'impunitat.
I acabem amb una proposta cultural, perquè Barcelona estrena una exposició inèdita sobre Kazuo Shinohara, un dels arquitectes més influents del Japó contemporani. Mostra que es pot visitar de franc al dipòsit del rei Martí, que és una de les grans cites de la capitalitat mundial de l'arquitectura a Barcelona.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé, fins ara.
Passen 3 minuts de les 6 de la tarda i aquest és l'ambient de la Ciutat Esportiva de València, a l'estadi Antoni Puigades, on ja ha començat aquest València-Mestalla-Sant Andreu. Qui sentíem són els aficionats del Sant Andreu, Ripó?
És així, és així. És una cosa ja habitual. Sempre que el Sant Andreu es desplaça, molt sorollosos, animant en tot moment, comandats pel grup d'animació dels Desperdicis. I som ja al minut 3 de la primera meitat. Ha passat ben poca cosa, la veritat. Tots els equips buscant tenir la possessió de la pilota. València, Mestalla 0, Sant Andreu 0. Recordem, els andreuencs han de guanyar per pujar a la primera federació.
Avui el Sant Andreu no porta el pantaló negre per evitar la coincidència amb el València. Sap greu que no puguem anar amb l'equipació allò, diguem-ne, oficial, eh? Completa, exacte.
Ah, però mira, mentre hi hagi la primera... les quatre barres de Catalunya ja està bé. Mentre estan jugant el València, compte, toca la pilota a l'àrbitre, la recupera el Sant Andreu i serà pilota per l'equip de Nacho González. El 3 i mig de la primera té la pilota Pau d'Arbre, avança metres a la zona de 3 quarts, obertura per Lucas Viña, Lucas per Sergi Serrano, Sergi la frontal, la passada amb l'exterior per Alexis és bona, el vèrtex dret de l'àrea, continua amb la pilota Alexis, el doble per la dreta Jordi Méndez, avui fent de capità, endarrereix Alexis per Torices, Andreu que prova el xut, toca amb un defensa del València, serà corna pel Sant Andreu, el primer del partit.
Ha sortit bé, el Sant Andreu, Josu?
Ha començat molt bé. Els dos equips estan apretant a dalt, que això és important en un espai tan gran, en un terreny de joc on la pilota està rodant. Crec que està plovent
a
allà,
més,
no?
A plou, sí. Exacte. Sí,
i
sí.
Es veu que la pilota roda ràpid. A veure si aconsegueix el Sant Andreu fer-se amb el domini de l'esfèrica i jugar a camp contrari.
A veure aquest córner, va.
El picarà Lucas Viña amb l'esquerra, també Alexis amb la dreta, juga al final amb curt Lucas per Alexis, Alexis amb Pau d'Arbre, que pot provar la centrada, juga per Lucas, la centrada al primer toc, la caça Alexis, queda morta, el xut de Carlos Blanco, invalidat per fora de joc, posa ja en joc la pilota al València més tard.
En coses del destí, sabeu qui juga d'aquí a 10 minuts?
L'Europa,
correcte, a la primera federació. Europa-Terol, l'Europa en altres històries, ja va aconseguir l'ascens a la primera federació la temporada passada i, de fet, lluita per tornar a les places de play-off que va perdre tot just la setmana passada. Al municipal de Can Dragó tenim en Sergi Camp. Sergi, què tal, com estem? Bona tarda.
Què tal, David? Bona tarda, aquí
estem. A Europa-Terol, no sé si la gent veus que va amb ràdios per escoltar què fan els seus veïns del Sant Andreu.
Estan al tot
gira. Jo crec que això de la ràdio ja deu estar una mica caducat, però aplicacions de mòbil amb marcadors en directe,
home,
segur.
Home, l'ull posat el tindran, no?
I ja et dic jo que una mà ha d'anar ocupada, David, per un paraigües, perquè està plovent, no molt, però d'una manera doncs, constant aquí a Can Dragó.
Molt bé. A Europa-Terol, recordem que l'Europa ara mateix no està en play-off, eh?
No, va perdre aquest lloc ara fa unes setmanes, és sisè, està a dos punts del Cartagena, que és l'equip que marca play-off, i el Terol, que és el rival d'avui, és l'equip que li ve pel darrere. L'Europa té 47 punts, el Terol 46, per tant, és un rival directe en aquesta lluita pels llocs de play-off.
Si l'Europa guanya, torna al play-off, perquè superaria el Cartagena, que té dos punts més. 11 de Dai Benítez.
Doncs Flere a la porteria, defensa per Gil, Campeny, Caño, Cano i Escoruela, mig del camp per Bas, Meixac i Caravaca, i trident atacant per Jordi Cano, Maíques i Adnan.
Bona entrada, Can Dragó.
Doncs de moment no massa, jo crec que això de la pluja haurà doncs, provocat que molta gent s'ho hagi repensat si tenia la intenció de venir.
A punt de començar aquest Europa-Terol, el seguirem al tot gira, però centrats en el partit del Sant Andreu, de moment sense gols, sense ocasions.
Al 6 i mig de la primera meitat de l'Antonio Puigades de València, jugant Rodri per la banda esquerra, ara té la pilota l'equip valencià, la primera possessió camp contrari que tenen durant tot el partit. Juga Otorbi a la banda dreta. Què sentim de fons?
Toc de corneta.
Sí, per el Far West. La jornada retro, també. Juga el filial del València, Panac, amb Montferrer. Montferrer al mig del camp per Rodri. Va tocant i va tocant el València Mestalla. De moment, jo sóc el Sant Andreu, que no va pressionar del de tot. Espera al mig del camp.
No, em sorprèn una cosa que està fent últimament Nacho, que es fica Andreu de tercer central quan l'equip està defensant, i en sortir de pilota es col·loca com a pivot defensiu i no se li pot dir res perquè li està sortint molt bé, i crec que Andreu interpreta molt bé aquest concepte, i després jo crec que han d'aparèixer Torices i Pau per tenir pilota i per buscar que el València B s'enfonsi, però al final s'està jugant la vida. I un play-out a segona federació és molt complicat.
Play-out, play-offs... Tu play-out n'has jugat algun, Jesús, no?
Bo, uns quants. Ara ho estàvem parlant aquí a l'estudi. Em fot una mandra jugar un altre a Can Badalona, però té tota la pinta.
Perquè ara quan esteu?
Estem a 3 del Manresa i hem d'anar al seu camp.
Però millor jugar-lo que no jugar-lo, sí, i no tenir l'opció de pujar.
Això sí, el tenim pràcticament assegurat.
El Josu vol anar de vacances al maig.
Això sí.
Home, no, és que pujar amb ascens directe, que és el que probablement avui faci, esperem faci el Sant Andreu, és sempre el millor per una temporada, eh? Ascens directe, que això abans no era possible, eh?
No.
Recordem-ho, no. Abans... Quan jugaves a tercera o a segona B, anaves a play-off, i encara que fossis primer, tu havies de jugar després al play-off, que era duríssim.
Sí, de fet, l'eliminatòria aquesta que
comença...
Que la que comentava a l'aficionat amb qui ha parlat el Pau Mas Martí des del Camp del Ferro, deia aquella eliminatòria del 2010, aquell any amb Nacho González.
Amb Nacho González, exacte, era l'entrenador.
Sí. El Sant Andreu va guanyar la Lliga i va perdre el play-off dels campions, diguéssim, contra la Ponferradina als penals. I després
duríssim.
Va anar a un altre play-off, i és aquell famós play-off contra el filial del Barça, on va acabar pujant el Barça B.
Amb Nolito.
Vull dir que aquí al final, ara... Per sort o per desgràcia, jo crec que més per sort, la cosa canvia.
Era el Barça B de Luis Enrique, no?
Exactament.
Era l'entrenador, això mateix.
Exactament. Sí. Ara per sort... Digues, David.
No, res.
bé, que això ha canviat. I ara, mira, almenys guanyant la Lliga té premi que potser és l'habitual, no? Que al final, si guanyes la Lliga sencera, doncs has de tenir algun premi i no haver-te la de jugar una altra cop en un play-off. Però bé, això, aquestes coses van i canvien. I ara tenim aquesta fórmula. Mentre arribem al minut 9 de partit a l'Antonio Puigades, de moment cap ocasió, diria, cap xut a porta, només aquell d'Andreu des de fora de l'àrea que ha tocat un defensa. El Sant Andreu intenta tenir la possessió de la pilota. Tu, Josu, que també has jugat molts partits d'aquests, no sé si creus que els jugadors tenen pressió per haver de guanyar ja aquest partit, o el fet de saber que necessiten 3 punts en 4 jornades potser fan que estiguin una mica més relaxats.
No, potser sí que abans del partit t'entren una mica de nervis. Al final saps que l'Atlètic Balears ha guanyat aquest matí, depens de tu mateix, al final són 3 punts en 3 jornades que queden. Si no pugés avui no seria dolenta que pugés el Narcís Sala la setmana següent contra el Reus, que també s'està jugant al play-off.
Però si acabem la feina avui, millor.
Millor. Sí. I quan pita l'àrbit, jo crec que ja els jugadors són conscients de que ho donaran tot i han de fer un partit llarg.
I no penses si estàs al Narcís Sala o si estàs a un altre lloc, que al final els jugadors suposo que volen pujar.
Sí.
I oliar-se'n una mica.
Compte
ara
compta corna,
que hi ha corna pel filial del València, el primer del partit. El corna, el primer pal, Iñaki. Treu Iñaki la primera ocasió clara del partit. Ha arribat un jugador del València des de la segona línia. Era Lucas Núñez i al primer toc una bona rematada. I ja ha tirat de reflexos Iñaki perquè la pilota anava dins.
Temporada d'Iñaki top, eh? Top dels millors del Sant Andreu aquest any.
Torna el córner, ha penjat al segon pal. Aviam qui la refusa. La intenta xutar un jugador del València. Li han fet falta a Jordi Méndez, l'avui capità del Sant Andreu, que avui compleix 200 partits. Aviam si t'atraparà, Josu.
Encara
li queda, però
està allà.
Si me la fes, jo me l'agradaria molt per ell.
Això mateix.
L'he ensenyat molt.
Ah, sí? Doncs té un bon mestre. De moment empat a 0, València-Mestalla 0, Sant Andreu 0. Arribem, primera divisió, al final del partit del Mallorca, avui amb una nova exhibició de Morici, n'ha fet 2, i el Mallorca surt del descens.
Suma ja 9 dels últims 12 punts, tercera victòria de les últimes 4 jornades. El Mallorca 3, Rayo Vallecano 0, amb 2 gols de Morici, que ja n'ha fet 21 en aquest campionat, i de retruc avui ha batut a Eto'o com el màxim golejador en la història del Mallorca. Déu, és a dir, que continua fent història
a
Morici.
23 gols a la Lliga, Mbappé, 21 Morici, i darrere ja va Budimir amb 16.
Ha marcat 21 dels 39 gols.
Molt mèrit el que està fent Morici, que explicava l'altre dia, crec que va ser després de jugar contra el Madrid, que va fer un dels 2 gols que va fer el Mallorca davant del Madrid, que li havia sigut un pal duríssim quedar fora del Mundial, però que tot i així doncs guanya el Madrid i marcar, doncs que això li donava un premi especial.
I que era un home lleig, ídol, d'aparença, però que després a dins tenia el seu cor sensible.
Molt bé, a tot això, a Chelsea City, partit important a la Premier, ens estem acostant al descans, al fons.
Sí, empat a 0, el City amb més control, ha patit un parell d'ensurts molt forts, un gol anul·lat a Cucurella per fora de joc, Donnarumma ha fet una parada espectacular, després n'ha tingut algun al City, però de moment molt respecte entre els dos equips, el City més control i el Chelsea tancadets i esperant les contres.
I a la segona divisió s'acaba el partit del Deportivo al Camp de l'Osca. Osca, un Deportivo, un. Li ha marcat el Deport al minut 90. Fins aleshores era líder provisional de la segona divisió. L'espera que passi avui en el partit de Racing Almeria, primer contra segon.
Lliga CB de bàsquet, fa estona que no passo pel Palau Blaugrana, però és que les coses estan molt controlades pel Barça, Macià?
Ara 23 punts de diferència per l'equip de Xavi Pascual, 63 a 40. Estem al tram final d'aquest tercer quart i el millor està sent un jugador català, el Joel Parra, amb 14 punts.
I compte perquè a la Paris-Roubaix, hem explicat la victòria de Wout van Aert a la categoria masculina, però és a punt de decidir-se també la prova femenina, Isaac.
Sí, s'ha acabat ara, fa un minut. Victòria de Franziska Koch, la ciclista alemanya, la campiona alemanya que s'imposa a l'esprint. Era un 2 contra 1, dues ciclistes d'Obisma. Volia fer doblet a Obisma després de Wout van Aert. I Pauline Ferrand-Prévot, que era la que anava més castigada, s'ha quedat una miqueta enrere ja dins del velòdrom. I l'esprint final entre Koch i Marian Vos, el mite, la reina, que ha estat molt ajustat, gairebé de fotofinish. Vos, segona, Franziska Koch s'emporta la seva primera Paris-Roubaix.
Per tant, aquí al velòdrom de Roubaix han vist 2 sprints, per decidir les dues proves.
Sí, sí, dos. Aquest, és cert que han entrat tres ciclistes juntes al velòdrom, però de seguida Pauline Ferran Prevost s'ha quedat enrere ja sense opcions de repetir la victòria de l'any passat, i com en la masculina, en Pogacar segon, Van Aert primer, a la femenina Vos segona, Coc primera en un sprint a dos.
Hem tingut, per cert, alguna ciclista catalana a la prova femenina?
No, 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 eh? De catalana no n'hi ha cap, no, no. No.
Tampoc en el cas de la masculina, oi?
No, dos a la sub-23.
Això sí, a la sub-23, t'he sentit que ho explicaves al migdia.
El Matís van Kerkhove, el belga de Montbrió del Camp, dic belga perquè corre per Bèlgica, tot i que també ha estat campió català, fa un munt d'anys que en tota la família viu a Montbrió del Camp, i el Marc Safra, el d'Olot, el ciclista del filial de l'equip Sobadal Quick Step.
Molt bé, Isaac, quan tornes cap a Catalunya?
Demà a primera hora.
Demà a primera hora. Doncs bona feina, abraçada forta, i si no hi ha res més, tanquem línies amb el velòdrom de Rubé. L'experiència ha valgut la pena. És veritat que tenim encara l'espineta clavada en Pogacar, doncs ja negociarem.
Però escolta, el públic ciclista en general està molt content amb la victòria de Van Aert.
Sí,
eh?
Oi? Deies, és un ciclista molt estimat.
Jo crec que hi ha consens. Sí, 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 totalment. Podem estar contents en general.
No recordo qui era aquell ciclista als anys 60 que li deien l'etern segon.
Home, l'avi de Mathieu van der Poel.
Això mateix.
Raimon Poulidor.
Raimon Poulidor, això mateix. Que sempre quedava segon. Doncs una mica sí. És el cas de Van Aert, que és veritat que ha guanyat alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Però Van Aert una mica allò també l'etern segon, no? I aquesta victòria, per tant, està molt celebrada.
Però jo crec que més enllà dels resultats i de quedar tantes vegades segon, és la forma de córrer que té Van Aert que enamora tant a tothom, entregant-se sempre. Aquesta rivalitat ho destacaves tu, en el món del ciclocross, amb Mathieu van der Poel, i que ho han extrapolat a la carretera en les grans classes.
Isaac, molt bona feina. Gràcies i bon viatge de tornada.
Molt bé, gràcies.
Per cert, Lliga CB de bàsquet, Macià, confirmem final del tercer quart al Palau Blaugrana.
I confirmem que el Barça està passant per davant del seu rival, més 22, Barça 65, Bilbao 43.
Vinga, ens quedem a l'estadi Antoni Puigades a València. Empat a 0 entre València, Mestalla i Sant Andreu. Si guanya el Sant Andreu, serà equip de primera.
I encara no hem vist cap ocasió, més enllà d'aquella que explicàvem de Lucas Núñez, sí que hem vist una targeta groga, una per cada equip, de Carlos Blanco, un central pel Sant Andreu, i de Montferrer, lateral dret del València-Mestalla. Per tant, l'àrbitre, que ja veiem que no té cap mena de por en ensenyar targetes, encara que estiguem al primer quart d'hora de joc, poques ocasions, molta pluja, i un parell de targetes ja a l'Antonio Puigades. Jugarà el València, intenta fer la passada, marxa per la línia de fons. De moment, Josu, veiem un partit on hi ha poca cosa. Això li ha de bé el Sant Andreu?
Típic partit del Sant Andreu últimament. Ja ho vam veure al camp del Barça B, on defensaven bloc baix i passaven poques coses, i on la pilota aturada aquest any el Sant Andreu està fent molt de mal i ha d'aprofitar alguna de les seves ocasions.
Quantes victòries seguides són?
9.
9, eh?
És una bugeria.
9 seguides i 17 partits seguits sense perdre.
És una ratxa espectacular, eh?
Sí, sí. Clar, sí, també sí. Penses, algun dia s'ha d'acabar, no? Però sí. ja arribarà la setmana que ve.
Sí, això mateix. Per cert, descans Premier League, sense gols al Chelsea City.
Empat a 0, l'ha tingut l'última, molt clara, Semenyo pel City, però no ha entrat 0-0 en aquest importantíssim partit de la prèvia.
I veig que han saltat protagonistes ja a Can Dragó. Primera federació, a punt de començar aquest partit de l'Europa davant del Terol, amb força retard.
Sí. El partit havia de començar un quart de set de la tarda, passen ja 3 minuts, els jugadors fent-se la tradicional foto d'inici de partit, prenent posicions, el partit no trigarà a començar.
Plou, ara mateix.
Plou, i t'he de dir que la gent és valenta, s'ha arreglat l'entrada a Can Dragó, tothom amb un paraigües a la mà, ja sabeu que Can Dragó és descobert totalment, per tant, la gent avui ho passarà malament per veure aquest partit, però força bona entrada avui a l'estadi municipal de Can Dragó.
Ja en parlarem quan pugi el Sant Andreu, que tard o d'hora pujarà, sigui avui o les pròximes setmanes, però, i esperem que no sigui una opció, però una opció és jugar a Can Dragó l'any que ve.
O al Narcís Sala.
O al Narcís Sala, que seria l'ideal, si ens posem d'acord amb l'Ajuntament i tenim gespa natural. Però si no hi hagués acord i Déu no ho vulgui, hagués de marxar de Sant Andreu, una opció que hi ha sobre la taula és Can Dragó. El que passa que, clar, el Sant Andreu té molts socis, més de 5.000, i, per exemple, Can Dragó no hi cabria. Ripo.
No, de fet ara n'hi ha 5.300 i des del club es preveuen que se superin els 6.000 en cas d'ascens a Primera Federació. Clar, en un camp de 3.000 persones hi hauria un problema gros perquè t'has de fer d'alguna manera per encabir-los. A més, sí que és cert que Can Dragó no és Sant Andreu com a tal,
perquè és Nou Barris, està per sobre de l'Avinguda Meridiana, però no està gaire lluny del Narcís Sala, és a dir, és un quart d'hora camí, no és pujar a la Rambla, però, i això vol dir que aniria molta gent igualment, és a dir, no és un desplaçament tan llarg com potser de fer la gent de Gràcia de l'Europa per anar a Can Dragó.
Llavors aquí hauria... Narcís Sala té, com li passa també al Nou Sardenya, gespa artificial, sí que és veritat que és més fàcil que no pas al Nou Sardenya, que té un pàrquing a sota, col·locar-hi gespa natural, el problema és que això ho ha de pagar algú, perquè és un camp que és municipal.
Exacte.
I el Sant Andreu pretén que sigui l'Ajuntament, que és el propietari, no?
Sí, clar, al final és un camp municipal, i l'avantatge, per dir-ho d'alguna manera, que té el Sant Andreu és que el Narcís Sala històricament hi ha hagut més temps gespa natural que no pas gespa artificial. Es va canviar l'any 2005, després de precisament un ascens, es va passar de gespa natural a gespa artificial. Però l'altre problema és a veure on reubiques els 800 nens que tens al futbol base.
Bueno, jo crec que aquest no és tant problema, perquè al final tens molts camps al voltant, el de Bonpastor, tens el...
Sí,
tens
l'altre camp allà,
el
Baró de Vivella, a
més... El problema és que l'Ajuntament acaba de fer una inversió forta per remodelar a Can Dragó i ara ho has de fer al Narcís Sala.
Clar, perquè el Nou Sardenya també és municipal, és el mateix problema.
Exacte.
El que passa que no es va afrontar el canvi de gespa natural perquè allà, pel que dèiem, pel tema del pàrquing, les obres eren molt costoses i es va decidir de comú acord amb l'Europa de marxar a Can Dragó. Doncs bé, veurem com s'acaba resolent el tema, però evidentment tenim un tema, aquí ja és política municipal, sí, sí. Amb diversos interessos d'una banda i de l'altra, l'oposició també dient ni la seva, i veurem què és el que acaba decidint el govern de Jaume Collboni.
Hi ha eleccions d'aquí
un any. Sí.
S'ha
d'apretar els partits
polítics. És un bon tema de política municipal el que ens ve a sobre.
Oi tant. Primer que pugi el Sant Andreu...
Que ho farà. Cartoda sí. Ho farà.
Home, desaprofitar aquest avantatge seria gros.
Hi hauria l'opció de que l'Europa jugués com a local en el Cisala, o això és impensable?
Ostres!
Home. Clar, suposo que si es
proposa... I el Sant Andreu voldria?
No, segur que no.
I l'Europa
voldria?
Si és municipal, el Narcís Sala, què vols dir? Que l'Ajuntament digués que vingui aquí a l'Europa i així resolem...
Sí, tots
el problema per tots dos.
Home, millor jugar els dos al Narcís Sala que els dos a Can Dragó. Això segur.
Carai, però... quin maluc que acabo d'obrir aquí el Josu, eh?
Sí.
No l'havia pensat, aquesta.
El San Siro de Barcelona.
Correcte.
Això mateix. Que s'ha de resoldre el tema de la gespa i de la il·luminació, també, eh?
Sí, ja vam tenir merder. No, és que són moltes coses, eh? Ens hem de posar aquí a mans a l'obra. Ja, Josu, ja faràs la proposta a l'Ajuntament, aviam què et diuen.
No veus on faltava això, ja.
Compte ara, s'ha atacat el València en un partit on passa ben poca cosa. Otorbi des de la banda dreta, dins de l'àrea, fa una bicicleta, en fa una altra, línia de fons, la centrada al segon pal, compta el cop de cap i el gol. El gol del València a Mestalla, la jugada des de la banda dreta d'Otorbi, que és boníssima, i ha entrat Rodri amb tot, cop de cap impossible per Iñaki, que de fet estava ja pràcticament venut. Marca el filial del València, el 22 de la primera.
Aquest és el problema que té el Sant Andreu en transicions, perquè Lucas, com a carriler, tira molt alt, i Otorbi és el millor jugador del València, que ha votat a primera divisió, també. I crec que pot fer molt blanc ara. Bueno, ha encarat a un central, lo normal
molt
és que
marxi. Molt sol, Rodri, eh? Molt sol a la rematada.
L'ajuda de Lucas és insuficient i el segon pal és un golaç.
Bé, doncs s'avança València-Mestalla. No sé, Pau Mas Martí, poliesportiu del Camp del Ferro, com ha encaixat l'afició del Sant Andreu aquest primer gol del partit?
Què tal? Doncs mira, l'acaben d'encaixar perquè aquí la imatge arriba més tard, llavors cares llargues, aquí al poliesportiu, no sé si podrem parlar amb una aficionada. Què tal? Bona tarda.
Ui, no.
Bé, sembla que hi ha vergonya.
No,
bona tarda. Què tal? Bona tarda.
Hola.
Com et dius?
Laia.
I ets soci del Sant Andreu?
No.
Però el segueixes, l'equip?
Sí.
I què? Sensacions després d'aquest gol?
Home, nervis. A veure si guanyem.
Bé, doncs ja heu sentit la Laia. I dir-te també, David, que tenia aquí al costat un belga.
Un belga?
Que fa 10 anys que viu aquí a Sant Andreu i en fa 2 que segueix el Sant Andreu. De fet, és soci i fa 2 anys que va al camp. I estava content també per aquesta victòria.
Home,
de Van Aert.
Busca'm aquest belga.
Michael, can we talk with you? We are radio. Can we talk with you? Yeah, it's no problem. We can talk in English. How are you? What are the sensations? The sensations.
I think we're gonna win tonight. Yeah, for sure.
Yeah.
It's San Andreo. Obviously, we are in the beginning of the game. We're losing, but in the end, we.
What do you love about San Andreo?
Yeah, the supporters, the local people, like this, the area, the colors. San Andreo is San Andreo, you know.
You fall in love the first time you went to the stadium. How was that day?
Yeah, like I say, it's old school football. It's like I like the type. I like the type of football that's play old stadium. It's not about money, you know. Football is about money in this time zone, but San Andreo is like local football.
Doncs ja hem sentit el Michael, que parla d'aquest futbol antic.
Sí, dius que el futbol no és tot diners, eh? Sí, m'ha agradat molt això.
Sí, aquesta filosofia del club, no la gent del barri.
I que es va enamorar per l'afició. Dius que el coneixes, Josu?
Crec que sí. Crec que l'any passat em va demanar la samarreta.
Ah, sí?
I crec recordar-lo perquè eren un parell o tres que venien cada cap de setmana a Narcís Sala i eren belgues. O sigui, podria ser.
Són un grupet.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs, de moment està perdent el Sant Andreu. Reacciona l'equip quadribarrat o no?
Farà intentat pressionar, però el que hem tingut més a prop és el segon del filial del València amb una jugada des de la banda esquerra i afortunadament la rematada del jugador del filial valencià ha estat molt mossegada i l'ha pogut blocar Iñaki. A veure com reacciona l'equip. Sí que és cert que, com deia, ara no recordo com es deia el belga amb qui parlava
Michael,
el Pau, eh?
Michael.
El Michael deia que ja havia passat més d'un cop i és veritat, el Sant Andreu en aquesta ratxa de 9 partits. Et recordo dos partits consecutius a fora que el Sant Andreu va poder remuntar precisament encaixant el primer a la primera meitat i marcant els dos a la segona. Per tant, ja t'ho firmen. Però, de moment, el Sant Andreu, que sobretot en atac li està costant molt. No sé si això de no tenir nou està afectant.
Jo crec que estan defensant massa baixos per por una mica de lo que et pot provocar el València Mestalla a l'esquena de la línia defensiva. Destacar un jugador del València B que es diu Víctor, que crec que és el que ha tingut la segona ocasió.
Sí.
Aquest noi és cedit del Llevant B i m'extranya que l'hagin cedit al València B perquè té unes condicions brutals. És un mini Sergi Serrano i crec que és el que està fent mal entre línies.
1-0, de moment està perdent el Sant Andreu.
Des del 30 de novembre no perd el Sant Andreu, a veure si avui que el fem serà el dia en què tornarà a ensopegar.
No, queda molt
per trucs. Per cert, li vas donar la samarreta perquè una cosa és que te la demani i l'altra que te la doni.
No li vaig donar perquè en aquell moment el Sant Andreu era una mica rata, ho dic, amb veu petita, i només teníem dues samarretes per jugar i si li donava una no
quedava
la màniga llarga.
Per tota la temporada, molt bé. 1-0 està perdent el Sant Andreu, queda però molt partit. Quin minut ara mateix, Francesc?
26, gairebé 27 de la primera.
Ja ha començat, per cert, que Andragó, el partit de l'Europa contra el Terol.
Sí, minut 7 i mig de la primera meitat, empat a 0 entre l'Europa i el Terol. De moment, cap ocasió clara de gol, potser una mica més incisiu al Terol, amb una central de lateral ara fa pocs segons des de la dreta, rematada fora de la porteria de Flere. I deixeu-me afegir una cosa al tema del debat del camp que deia abans. Aquí també hi ha el factor pista d'atletisme. Jo no tinc cap dubte que l'Europa ha tingut aquesta baixa de rendiment també en els últims partits, en la segona volta, perquè el Nou Cerdanya era una caldera, no hi havia aquesta pista d'atletisme. El Narcís Sala també ho és, per tant, el factor pista d'atletisme s'hauria de tenir en compte a l'hora de decidir en quin camp es juga.
Perquè
allunya el públic de la gespa una barbaritat.
Ara no tinc els números al cap, però diria que l'Europa només ha guanyat un partit a Can Dragó, oi?
Sí.
Només un. És que s'ha notat molt el canvi del Nou Cerdanya a Can Dragó, això és una evidència. També és veritat que la Lliga se li està fent una mica llarga, que li ha marxat algun jugador important al mercat d'hivern, però bé, veurem si l'Europa és capaç d'entrar al play-off. Per cert, ha començat ja segona part del Chelsea City, Alfons?
De moment no, encara no. Empat a 0 el partit entre el Chelsea i el City de Stamford Bridge.
El que començarà ara de seguida és el següent partit de la primera divisió.
Sí, el que jugaran el Celta i l'Oviedo. Recordeu que l'Oviedo és el cué, va intentar sumar avui 3 punts per sortir d'aquest por de la classificació.
I Ernest Macià, tot controlat al Palau Blaugrana, Barça-Bilbao?
Controlat no, el següent. Barça està a vora 30 punts de diferència, que ja els ha superat un petit. Guanya 81-52, a 2,5 pel final.
Estem tenint bastants problemes de comunicació amb la línia del Palau, a veure si ho podem resoldre per poder explicar al final d'aquest partit, que de moment guanya clarament el Barça, 81-52. Pausa ràpida i de seguida tornem al partit del Sant Andreu.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Potser no coneixes el David Foster, però ell és el músic d'estrelles com Whitney Houston o Celine Dion.
En David és un dels millors productors i compositors de tots els temps.
Michael Bublé.
Si sabessin el que sé jo, encara el venerarien més.
O Barbra Streisand. David Foster, la música de les estrelles. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa a...
Per escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroën.es.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Tot gira amb David Clopés.
En directe els del Tot gira des de València, el partit decisiu del Sant Andreu, que de moment no va bé. És veritat que és el primer matchball que tenim de 4, les últimes 4 jornades. Li falta una victòria al Sant Andreu per ser equip de primera, de moment perd 1-0 al camp de València a Mestalla, Ripó.
A la mitja hora de joc ara ha vist una altra targeta groga un jugador del filial del València, Lucas Núñez, mentre ataca el València Mestalla des de la banda esquerra dins de l'àrea. Intentava Víctor, aquest jugador que deia el Josu, que ha debutat a segona divisió A amb el Llevant, ho va fer la setmana a la temporada passada, volíem dir, és de Valladolid, ara s'ha dit el filial del València. Tenia la pilota el Sant Andreu, caigut Jordi Méndez. Serà falta favorable a l'equip de Nacho González, el 31 de la primera, 14 més l'afegit, per arribar al descans. València Mestalla 1, Sant Andreu 0.
Veig molt agressiu el València Mestalla, eh? Quan perd la pilota fa una primera pressió alta i hi ha, bueno, hi ha jugadors del Sant Andreu que intenten rebre per dins, però no hi ha espais, i crec que amb el canvi de míster el València B ha donat un pas endavant perquè s'estava complicant la cosa.
L'ha tinguda, sí, per cert, l'Europa, primera federació a Can Dragó, Sergi.
Sí, ha tingut un parell d'ocasions l'Europa, no massa clares, però sí que s'està acostant una miqueta més a la porteria del Terol. Compte que hi va un altre cop, centrada des de l'esquerra, refusada. La pilota que acaba a l'altra banda serà pilota pel Terol. Sembla que s'estira una mica l'equip de Gràcia. De moment, però, empat a 0, 1:12 de la primera.
En aquesta jornada, la primera federació, ahir el Sabadell va guanyar 1-2 al camp del Sevilla Atlètic, el que passa que va guanyar també l'Aldenc 0-1 al camp del Betis Deportiu, i per tant segueix líder l'Aldenc, segon el Sabadell a només un punt, i l'Atlètic de Madrid B, que va guanyar divendres 5-4 al Marbella, és tercer, si no recordo malament, tots tres separats per un punt. És a dir, el Sabadell a un punt del líder i l'Atlètic de Madrid B a un punt del Sabadell, que és segon. És a dir, que déu-n'hi-do també com està Josu la lluita per pujar directe a segona divisió, eh?
A mi em sap greu per el Sabadell, però crec que l'Aldenc serà l'equip, sí, que pujarà.
Té una està acabant equipàs. Més bé, l'Aldenc.
Un autèntic equipàs, al final és el que ha baixat de segona divisió, té una inversió econòmica que manté per baixar de categoria, i mirar jugador per jugador la plantilla, i al final és el que et porta a lligues molt llargues, que acumulis punts al final.
El que passa que sap greu, perquè el Sabadell pràcticament tota la temporada líder, i ara justament la setmana passada li van prendre el lideratge, ho va fer l'Aldenc, amb aquesta mitjana anglesa del Sabadell, que ens ha servit per anar mantenint lideratge, però sembla que no serà suficient empatar a fora i guanyar a casa. Veurem, doncs, si pot tornar a recuperar aquest lideratge. I per cert, que hi ha el Nàstic, important victòria, 2-1 davant del Cartagena, que ha sumat a la derrota avui davant del Múrcia, que ha sumat a la derrota avui del Torremolinos, li permet al Nàstic de moment sortir del descens i acabar la jornada fora del descens. Per cert, últim minut de partit, Lliga CB de bàsquet, al Palau Blaugrana, Macià.
Mira, 86-57, fa com una hora que t'estic dient que el Barça guanya de 25-30 i ho mantinc. Ha sigut el partit més plàcid d'aquesta temporada i, a més, contra un bon rival. Per tant, és allò que és difícil fer regles de 3 amb això de l'esport perquè mai ho entens. 86-57, 54 segons pel final, David.
De seguida aixequem acte. Compte que la té el Sant Andreu.
Ho intentava Alexis des de dins de l'àrea, ha fet una bicicleta, però han acabat tocant la pilota els jugadors del filial del València. La pilota ha arribat a les mans de Vicent Abril, el porter del filial valencià. Ho està intentant el Sant Andreu, però no hi ha manera de generar ni tan sols una ocasió clara.
Jo crec que és el moment de donar un pas endavant i que apretin una mica més a dalt, perquè al final els filials et porten això, errors individuals. Ara hem vist una bona recuperació, crec que ha sigut de Jordi, i la primera mitja ocasió del Sant Andreu.
Sí, sí, està d'aquesta jugada d'Alexis, que és un jugador molt desequilibri, ho està intentant pràcticament sol des de la banda dreta. I el que està fent molt també el Sant Andreu són pilotes llargues, pràcticament. De fet, quan serveix de porteria, estan Barri i Alexis a l'altra punta del camp, diguéssim, en zona de fora de joc, però no n'hi ha perquè la pilota surt des del camp propi. Intenten allà buscar alguna cosa, però amb pilota poca cosa.
Molt difícil, perquè has de ser precís en el llançament, en aquest cas Iñaki, i a la que la pilota bota en la gespa, surt disparada. O sigui, està el camp rapidíssim.
Sí, a primera visió s'ha avançat l'Oviedo al camp del Celta, gol de rebot, la pilota acaba als peus de Reina, va la porteria de Radu, s'avança l'Oviedo al camp del Celta, el 4 de la primera, Celta 0, Oviedo 1.
L'Oviedo, jo crec que farà tard, però ve de guanyar 1-0 el Sevilla i fa tres jornades, també va guanyar 1-0 a casa davant del València.
I té bon calendari,
Sí, s'estan espantant els de baix perquè ha guanyat Sevilla, ha guanyat l'Elx, ha puntuat l'Alavés, l'Oviedo, el Mallorca, vull dir que compta. Amb els que encara no estan salvats, perquè si comencen a puntuar en massa...
Bon calendari, depèn de com te'l miris, perquè han de jugar, per exemple, encara al Bernabéu, però és veritat que tenen...
El Madrid no juga res, ja.
Ah, és veritat, tens raó. A tres jornades pel final, potser no. Té un Oviedo Elx, que aquest és clau. Han de jugar a Mallorca l'última jornada. Veurem si el Mallorca ja està salvat o no. Bé, veurem si encara té vida o no aquest Oviedo, que de moment fa saltar la sorpresa. Va, la I2, 0-1. El partit acaba de començar, Celta 0, Oviedo 1. A València ho busca el Sant Andreu, però de moment s'estavella contra la defensa del València-Mestalla.
I també amb un fort de joc ara de Dani Torices en una jugada pilota aturada que, com deia el Josué, és un dels principals perills del Sant Andreu. Aquesta temporada la falta picada al segon pal l'ha tocat amb el cap Dani Torices. L'assistent ha invalidat la jugada, igualment havia acabat a les mans de Vicent Abril.
Tenim per cert final ja a Palau Blaugrana Lliga CB de bàsquet.
Afirmatiu, Barça 90, Bilbao 61. El Barça, per tant, que continua l'encalç al quart lloc de la classificació.
El Barça avui no ha patit en cap moment, Macià?
No, que va, en absolut. Ha sigut un partit plàcid i, de fet, ha tret del garatge un jugador que tenia aparcat, que és Yusuf Foll, és un 2-22, l'ha fet servir i ha sigut el màxim anotador. 17 punts, 16 per Joel Parra.
Ara dius que el Barça és quart?
A veure, amb la victòria d'avui, el Barça crec que atrapa el Baskonia a la classificació, Kosner Baskonia, i té millor diferencial de punts a aquestes alçades. Per tant, sí. Sí, el Barça té 184, Baskonia 159.
El que passa que Baskonia està jugant,
I ara perd de nou contra el Gran Canària, el segon quart, Baskonia 25, Gran Canària 34.
És un partit que no és senzill, el de Baskonia. Si perdés Baskonia, doncs oportunitat pel Barça per atrapar l'equip basc en aquesta quarta posició. Molt bé, Macià, deixem anar vestidors i ja amb xip posat a l'Eurolliga, Divendres que ve, si el Barça guanya el Bayern, serà aquest de play-in, veurem en quina posició.
És així.
Vinga, fins ara.
També en bàsquet, pendents de l'Araski, del que faci a la pista dels Jairis a la Lliga Femenina. De moment per l'Araski, això va molt bé pel Cadira Seu i també pel Joventut del Descans, 31-26.
Compte novetats a la Premier, s'avança el City de Guardiola, Stamford Bridge.
Ha sortit amb molta més embranzida l'equip de Guardiola buscant aquesta victòria que necessita i al minut 5 de la segona part s'avança 0-1 amb un gol, no podia ser un altre que O'Reilly, que ja vam cantar els seus dos gols de cap en aquella final contra l'Arsenal a la Carabao, i com ha marcat de cap cap una vegada més, definitivament, ha nascut un ídol a Manchester perquè està decidint partits importantíssims aquest jugador. 0-1, 6 minuts de la segona part pel City. Partit importantíssim la setmana que ve, City-Arsenal, alerta que pot estar liderat en joc.
Déu-n'hi-do la capacitat que té Guardiola de pescar joves talents, eh? Allà on vagi.
I de què juga, Orrili? Sí. De què juga realment?
No, jo és que pensava que era un defensa.
Un lateral esquerre.
Que s'incorpora en els corners i tal, però no, és que està a dins està de l'àrea constantment.
I amb envergadura, eh? Quina alçada... A veure si em pots buscar l'alçada d'Orrili, perquè sembla un jugador també molt alt.
Però va fer alguna cosa semblant amb Philipp Lahm, el Bayern de Múnich, sí. Ficar-lo per dins, és brutal.
1,93.
Sí, sí. Molta planta, però és molt àgil, eh? Un jugador molt interessant d'aquest City, que està guanyant 0-1. Què passa a València?
Doncs que acaba de salvar Javi Gómez sota la línia de gol. El segon gol del València, Mestalla, mala sortida d'Iñaki, i Víctor, des de la zona de tres quarts, ho ha provat amb una rematada picada. Sort que estava allà, al central del Sant Andreu, perquè ha salvat el segon del València.
Compte, eh, Josu, perquè el segon ens faria mal, eh?
Està molt millor el València B en aquest inici. Jo crec que la sortida al camp del Sant Andreu els primers 5 minuts ha estat bona, però crec que ara ha de donar un pas endavant. Al final, perdre per més diferència de gols no és important. El que ha de fer és estirar una mica línies, sobretot sense pilota.
Compte ara, Buba a la frontal. Buba continua, Buba pot xutar, Buba el xuta amb l'esquerra, el pal! El pal, el xut de Buba, la jugada individual. Ha fet una bicicleta i des de la mitja lluny ha fuetat amb la cama esquerra i la pilota a punt d'entrar. Ha picat el pal, ha tingut l'empat al Sant Andreu.
Se l'ha fabricat això, eh?
Quina llàstima, Josu. Aquesta és la primera clara que tenim.
Sí, sí. S'ha d'estirar més i ha de ser valent, perquè el Sant Andreu ha sigut en molts trams de molts partits. Ha d'agafar la pilota, ha de dominar des de darrere i després avançar la línia de pressió perquè el filial no estigui còmode al final.
Recordem que el Sant Andreu hauria pogut pujar ja aquest migdia de forma passiva si l'Atlètic Balears hagués perdut, però ha guanyat clarament, eh, el seu partit,
ja,
Ripoll.
Ja t'ho vaig dir, David.
Jo patia perquè dic, home, a veure, anem a València i aniràs allà i haurà pujat el Sant Andreu malament, tu.
Et vaig dir, tranquil, que no passarà, doncs ha guanyat 5-1.
Jo crec que guanyarà tots els partits l'Atlètic Balears. Veient el calendari que té...
M'agrada el Josu perquè es mulla.
Sí. Jo ho crec, eh? Al final té dos partits a casa i un partit a les Illes, també, i van en dinàmica positiva. És una mica la dinàmica que porta el Sant Andreu, també.
Ara veiem la repetició de l'ocasió que ha tingut el Sant Andreu. Jugada individual boníssima. Quina llàstima que vagi a parar el xut al pal.
Yeah, el xut molt potent amb l'esquerra, tot i que és un jugador dretà. Però mira, la més clara del partit, evidentment, pel Sant Andreu, diria el primer xut a porteria, si el comptem, aquesta rematada al pal, arriba al minut 41, ha arribat al 40 de la primera meitat, 4 més l'afegit per arribar al descans. El Sant Andreu perdent per la mínima, recordem que ha de guanyar per pujar matemàticament a la primera federació.
Ens en faltarien dos, sí, ens en faltarien dos, sí. I de temps en queda moltíssim. També en queda molt de temps a Can Dragó, on juga l'Europa. Alguna ocasió per l'equip de Gràcia?
Doncs mira, per l'equip de Gràcia no, però per l'equip visitant, pel Terol sí, una centrada lateral des de la banda dreta, rematada gairebé des de l'interior de la petita d'Àlvaro, la pilota ha marxat per sobre l'altra base de la porteria de Flere. De moment potser una miqueta millor el Terol, però l'Europa que no li perd la cara al partit. Minut 22, gairebé mig de la primera meitat de Can Dragó, empat a 0.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Homar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Homar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
El periòdico presenta El periòdico de Rosalía, un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El periòdico de Rosalía a totes les plataformes del periòdico i el diumenge també a l'edició paper.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític.
Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
43 de la primera, Estadi Antoni Puigades a València. València Mestalla 1, Sant Andreu 0, Ripó.
I ha tingut el segon el València Mestalla, un regal de la defensa del Sant Andreu. L'ha caçat Mario Domínguez i encara no entén com ha enviat la pilota per sobre el travesser. Ocasió clara, no, claríssima. Pel València-Mestalla, em sembla que l'acaba tocant Iñaki amb la punta dels dits per salvar el segon, però aquí s'ha salvat el Sant Andreu.
I a sobre aquest és el jugador referència del València B, que porta crec que 12 o 13 gols i està en un bon moment de forma.
Sí, sí. Porta, em sembla que 12 gols, com deies. Mario Domínguez, el jugador al davanter, referència del filial del València. I aquestes se'n desaprofiten poques, perquè ben bé ha xutat des de dins l'àrea com si fos un penal.
Però ells segueixen apretant a dalt, O sigui, van a ninots, com aquest que diu la cosa, igual han contrabut tot el camp, i al Sant Andreu li falta joc per dins perquè el València està sent molt intens.
I arriba el segon del City a Stamford Bridge. Està passant ara mateix l'equip de Guardiola per sobre del Chelsea. Gol de Gueye, però apronteu-li a Bernardo Silva perquè ha fet una jugada, a Cherki, perdó, increïble a la frontal, driblant jugadors, i aquí assistència amb l'interior del peu, deixant totalment sol enmig d'un munt de jugadors. Quina jugada, mare meva. Quin golaç del City, que ara sí està posant el llacet a un partit importantíssim.
I l'Antonio Puigades a punt d'arribar al descans. Arribem ja al 45, veurem quan afegeix l'àrbitre. Dues faltes seguides pel Sant Andreu. La té Buba de la zona de tres quarts, de fora cap a dins. Arriba Autorbi, que és una bèstia, el jugador del València-Mestalla, i li pren la pilota com vol a Buba. Ara compta que ataca el filial valencià. Un minut afegit fins al 46, arribarem. Rodri, al lateral de l'àrea, jugant a la zona del vèrtex esquerre de l'àrea del Sant Andreu. Juga el València, recupera la pilota. Búbara vol sortir al contraatac al Sant Andreu. Serà pràcticament l'última jugada de la primera meitat. La té Alexis, que creu a línia al mig del camp. Alexis rep la falta, deixa seguir l'àrbitre, continua Alexis, però està ell sol contra 4.
Sí. No s'estira, no s'acaba d'estirar l'equip amb el sistema. Et condiciona moltíssim el tenir 3 centrals i 2 carrilers, que al final són laterals. Li està costant a Sant Andreu produir en atac.
Faries algun canvi en l'escanx, Josu?
Bueno, potser fica alguna referència amb Marcos Mendes o Walid, perquè sí que és veritat que el perfil de davanter són jugadors de vindre a buscar el peu. I ara ha pitat una falta que només l'haurà vist ell, perquè ha ficat
i targeta. Havia posat bé el... Ha vist targeta, Buba? No ho he vist.
I targeta, va.
Serà per la protesta, perquè protesta amb raó, a mi fa l'efecte Buba, perquè ha posat el cos, ha caigut el jugador del València a terra i l'àrbitre li ha sobrat la falta en atac.
Bueno, el que feia Nacho moltes jornades és quan l'equip va per sota el marcador, doncs treu un dels tres centrals i reforça el mig del camp, però el que crec que li falta és una referència a dalt per estirar molt més a l'equip local.
Mira, i arribem tot just ara al descans. Al final de la primera meitat, l'Antonio Puigades de València, mitja part al Sant Andreu, perdent per la mínima, recordem, que ha de guanyar per pujar avui a Primera Federació.
Josu, és veritat que està perdent el Sant Andreu, que hi ha tota la segona part, veient tal com ha anat el partit, jo no sé si els nervis per veure tan a prop l'ascens estan jugant una mala passada ara mateix al Sant Andreu.
Bueno, jo crec que l'equip ha sortit bé els primers 5-10 minuts, el que passa que el València s'està jugant la vida. Al final és un filial que venia d'una dinàmica de negativa, que han canviat d'entrenador, el míster doncs està apostant per gent jove, crec que ha pujat a 2 o 3 jugadors que tenia ell el juvenil, ho estan fent bé, i em recordo una mica semblant al partit que van fer el Sant Andreu contra el Castelló B, que va començar amb un partit dolent i que el filial del Castelló es va avançar i al final vam remuntar. A veure si aquesta segona part doncs va molt millor.
Queda molt encara. Passo pel poliesportiu Camp del Ferro, al barri de Sant Andreu. Pau Mas Martí, com estan els ànims per aquí? Com està l'afició
doncs
del Sant Andreu?
Molts de nervis. És veritat que l'afició està animant, està empenyent des d'aquí, des de lluny, però a l'equip. Bona tarda.
Bona tarda.
Com et dius?
Gerard.
Ets soci del Sant Andreu?
Sí, de tota la vida, d'aquí del barri.
I què? Com estan els nervis?
Bé, o sigui, molts nervis, però bueno, també una pena que no hem pogut anar allà perquè és una vergonya allò del València. que no ens hagin donat entrades a la gent d'un barri, d'un poble, que avui pot ser un dia històric i ens hem hagut de quedar aquí. Però bueno, amb molts nervis i convençuts de que la victòria es vindrà cap aquí, cap a la Sisala i cap al barri.
Si avui es guanya, com es celebra aquesta nit?
Avui tothom a la plaça Orfila i, bueno, fins que aguanti la nit.
Doncs heu sentit aquest aficionat amb ganes de celebrar-ho.
Molt bé, doncs tornarem quan comenci la segona part. Per cert, recordem que, sorpresa, primera divisió, està guanyant l'Oviedo al Cuel Camp del Celta.
Amb un gol de Reina, minut 4, ara som al 18 de la primera, Celta 0, Oviedo 1.
També està guanyant el City, que fa la feina a Stamford Bridge.
0-2 al minut 16 de la segona part.
No hi ha gols, a punt d'arribar a la mitja hora de joc. A Can Dragón juga a l'Europa.
Minut 29 i mig de la primera, empat a 0, ara centrada lateral interessant del Terol. Dos jugadors s'han llançat i ara ben planxa per impactar la pilota, no ho han pogut fer, centrada passada de banda a banda, i l'Europa, doncs, que s'ha salvat. Minut 29 i mig, com diem, empat a 0, Can Dragó.
I fa uns dies en hoquei sobre gel estàvem contents perquè el Puigcerdà femení havia guanyat la Copa de la Reina. Avui hem d'estar tristos perquè el Puigcerdà masculí acaba de perdre la final. Jaca 2, Puigcerdà 1.
Una pausa i aprofitant el descans del partit del Sant Andreu, comencem a parlar del derbi.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Como hemos cambiado.
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa
a... escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta Citroën.es.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
9 minuts i les 7 de la tarda. A partir de les 8, hora Barça, parlarem del derbi d'ahir i també ja començarem a parlar de la Champions, de la remuntada de dimarts que espera el Barça al Metropolitano. Però també en òptica blanquiblava, deixeu-me que saludi el Sergi Andreu. Hola, Sergi.
Què tal, David? Com anem?
Avui teníem festa els jugadors de l'Espanyol?
Sí, avui teníem festa, sí, sí.
Quina lectura s'ha fet de portes endins del partit d'ahir, aquest 4-1?
Doncs mira, et diria que no crec que els hagi passat gaire factura, eh? És a dir, la sensació que tenen en el vestidor és que durant bona part del partit el van competir, que és veritat que la primera part es van veure bastant sotmesos pel domini del Barça, però que el partit se'ls va escapar més per errades pròpies que no pas per mèrit del rival. Això és el que va explicar també Manolo a la sala de premsa. Però vaja, que no tinc la sensació que el vestidor creguin que els penalitzarà la derrota al Bernabéu. Ai, al Camp Nou, perdó. Vull dir que ells continuen intentant aconseguir aquesta primera victòria de la temporada i crec que no és un partit que pugui penalitzar-los, per entendre'ns.
Sergi Mas, què tal? Bona tarda.
Què tal, David? Què tal, Sergi? Com estàs?
Com et va deixar el cos, el derbi d'ahir? A veure...
Home, fotut. Deia ara el Sergi que el vestuari perico té la sensació que va competir en absolut. És a dir, van fer una primera part, l'Espanyol va fer una primera part, que podia sortir perfectament al podcast Camí de Cabres. És a dir, la primera part, l'Espanyol no hi és, i el Barça va caminar.
A mi més d'un perico, Sergi, m'ha dit que l'Espanyol a la primera part ahir no es va presentar.
No es va presentar o no, bueno, és que jo de debò, és que no entenc aquesta lectura triomfalista, segons ens diu el Sergi, o el que va fer el propi Manolo González. Clar, quan ens foten quatre, tu no pots, o jo crec, des de la meva humil opinió, no pots dir que quatre accions aïllades. Si et foten quatre amb el rival que va caminant, és per alguna cosa. Evidentment que hi ha una superioritat evident, notòria, del Barça contra nosaltres. Sí, però a la primera part no et presentes, no estàs competint. A la segona part, pel que sigui, doncs sí, estàs present al partit i fins i tot estàs a punt d'empatar el partit, cosa que també vol dir que tampoc és una lectura obligatòria això de poder empatar el partit, perquè igual l'empata si el Barça et fot 4.
Roberto la va tenir, recordem-ho.
Sí, la va tenir, sí aquí, sí. Aquí,
va fer el
2-2. Crec que faltaven 12 minuts pel final.
Sí.
Era uno, però clar, si tens poques al Camp Nou i no les claves, doncs aquí estàs fallant. Però sí que és veritat que jo, almenys la sensació que jo vaig tenir veient el partit per la tele, és que l'Espanyol no vam estar al partit, no vam estar. No sé per què, ben bé, també és veritat que, ostres, un derbi, jolín, Dimitrovic, que està fent una temporada extraordinària, ho diré clarament, David, no va tenir la seva tarda. La d'ahir no va ser la tarda de Dimitrovic. No sé per què, però no va ser la seva tarda.
Per exemple, el derbi de la primera volta va ser el derbi dels porters. Joan García va salvar el Barça. Jo crec que aquell partit l'Espanyol l'hauria pogut empatar o guanyar, fins i tot, si no és per Joan García.
Sí,
Dimitrovic va estar molt bé, també. Va estar molt bé.
Que veníem d'una ratxa molt...
Sí.
De guanyar.
Allà van començar els mals per l'Espanyol. Allà va començar la mala ratxa.
Primer partit del mes de gener, primer partit de 2026, i des de llavors, clar, l'últim partit de l'Espanyol que va guanyar, ho deia ara,
Sant Mamés.
Va ser a Sant Mamés. Després, és veritat que hem tingut atracaments certs, fefaents, que molta gent, dels àrbitres, evidentment, evidentment. I això, aquests atracaments, que tothom m'ha dit, no moltíssima gent, tothom m'ha dit, hosti, com us passen factura? Però factura de què? Però per què? Què hem fet nosaltres? Què ha fet l'equip per rebre tants dos penals el dia del Girona? Rebre aquest atracament impropi al camp del València? Atracaments que després el comitè ha dit sí, tenia raó el club, tenia raó l'Espanyol, l'àrbitre es va equivocar. Evidentment, no estic parlant ni molt menys de reobrir un partit. Però, escolta, passen els dies i l'equip no puntua. Segurament d'aquests 4, crec que són 4 de 44,
sí,
David?
Sí, crec que sí.
Alguna cosa o moltes coses haurem fet malament.
Dius que són 5, Sergi Andreu?
Són 14 partits que són 42 punts, són 5 empats, 5 punts de 42 punts.
5 de 42. Mira, jo tinc tendència sempre a mirar en positiu cap amunt, val?
Jo també.
I miro els 38 punts i penso, home, doncs Europa encara segueix a prop, però avui he rebut un missatge, no diré d'aquí.
Oblidem-nos d'Europa.
Espera. No diré d'aquí, d'un bon amic perico, que m'ha sorprès. M'ha dit, diu, ja em diràs tu d'on traurà l'Espanyol els 4 punts que li falten per sumar 42 i salvar-se. Dic, què dius ara?
Una lectura molt catalana, eh?
Que el descens està a 6 punts. Que el descens està a 6 punts. I m'he esglaiat quan m'ha fet aquesta interpretació d'un perico de veritat, eh?
Sí. Bueno,
i més, li preguntaré al Sergi Mas a veure si ell també pensa així. Tan catastrofista.
Home, la línia que tenim no ens convida a pensar en bones notícies, però, home, jo crec que a Vallecas, que és el proper partit, el dia de Sant Jordi, alguna cosa rascarem. Clar, si mires, el que ens queda és, ostres, tothom ens pot guanyar. Bueno, però encara que l'Oviedo estigui guanyant ara mateix, algun partit, algun... No un punt, dos, tres. No dos, no, tres punts rascarem. Ens visita el Llevant, quina casualitat, en dilluns. Bé, diguem que és casualitat. Ens ve el Madrid.
El Madrid, sí.
Que serà el filial, però estadísticament tu saps que hem guanyat més vegades al Madrid que al Barça. Ja sé que som el filial, però bueno, és igual. Anem al Sánchez Pizjuán. Ens visita l'Atlètic amb Ernesto Valverde, uno d'Hinoi. Jo crec que si ens fa falta un empatito, segur que l'Ernesto dirà, xavales, no apretéis. Anem a Pamplona, partit sempre complicat, i tanquem la Lliga a casa contra la Reial Societat. Em nego a que d'aquests partits no rasquem 6 punts.
Home, i algun més esperem. Algun més. Escolta, sí. Sergi, et vull també preguntar, no sé si estàs al cas, però ahir, al final del partit del derbi, van haver-hi càntics des de la graderia contra l'Espanyol. Això en un derbi acostuma a passar. Recupero el moment, Marçal, recuperem el moment del final del partit, aquest càntic? Benico, decime que se siente, eh? I el tema és que des de la gespa s'hi afegeixen Fermín i Lamín, jugadors que han viscut molt els derbis, sí, a la Masia. El tema és que quan acaba el partit, ja de nit, els seus comptes d'Instagram, tant Fermín com Lamín, com Gavi, doncs s'hi afegeixen. Per exemple, Lamín diu, toquen passar, com sempre. No sé si és Gavi que diu Barcelona és blaugrana.
Correcte.
Com ho veus tot això?
Veig que... Per exemple...
T'agrada que els jugadors del Barça se'n recordin de l'Espanyol?
M'agrada, però no en aquest to. És a dir, el derbi és un derbi i, bueno, la rivalitat està per alguna cosa. Si no, no seria un derbi. Si no, seria un Betis-Llevant. Mm. Vale, però, ostres, estem entrant en un terreny... Per exemple, David, tu t'imagines aquestes frases d'Instagram que les pugui haver mencionat en un derbi Puyol o Iniesta o el propi Pedri? Oi que no?
No, no.
Oi que no? Què fan aquests? Per què fan? Per què van una mica més enllà? Per què fan cantant aquesta cançó que, home, és una mica... rascar moltes ferides. Poden cantar el que vulgui. Poden cantar el que vulguin i la cantaran després quan guanyin la Lliga, que la guanyaran. No està, no hi havia cap veterà, cap veterà, i evidentment tampoc hi era Joan García.
No.
Em sembla molt lleig, però insisteixo, posem l'accent en què haguessin fet jugadors que han estat al club no fa tant. Puyol, Iniesta, el propi Xavi, és impossible, impossible que després d'un derbi, que l'Espanyol li claves 4, cantis una cançó com aquesta. Però, escolta, si ho volen fer, endavant, endavant.
Escolta...
Cadascú retracta de la manera que